René Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Han provat a cercar la paraula Ripollet al Google? Doncs, a banda d'un plànol de la nostra ciutat i la web municipal ripollet.cat, surten algunes webs d'entitats locals, especialment esportives, com és el cas del Club Futbol Ripollet, el Tenis Taula o el Rua. També podem veure destacats alguns esdeveniments, com el Festival Ripollet Rock, pisos en venda i notícies vàries sobre Ripollet. A partir d'ara, la nostra població també sortirà als cercadors d'hotels, i és que des d'aquesta setmana Ripollet ja compta amb un hotel. Es tracta de l'Ibis, de la cadena Accor, ubicat al costat de l'Ajuntament. Una infraestructura que, al igual que establiment com AutoExit, atreuen visitants d'altres poblacions i tenen una projecció d'usuaris molt més enllà de l'àmbit local. A poc a poc, Ripollet dista molt d'aquella anomenada ciutat dormitori a la perifèria de Barcelona per ser una ciutat viva amb una visió econòmica de futur. A l'info d'avui parlarem de la inauguració d'aquest hotel, així com d'un altre multitudinari que va veure un acte multitudinari que fa veure la riquesa del moviment associatiu de la nostra ciutat, com és el Sant Jordi a la Rambla. Fem abans un breu repàs de l'actualitat de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars. El passat cap de setmana es van entregar els premis del concurs de teatre amateur Valentí Velilla. El primer premi se'l va endur al grup Còmics de la Garriga.
Aquest cap de setmana tindrà lloc la 23a edició del Sant Jordi a la Rambla. En coneixerem tots els detalls de la mà de Joan Jiménez, membre de la CRAC.
I com dèiem, el passat dimarts es van obrir les portes del primer hotel de Ripollet. L'info va ser a l'acte d'inauguració i us explicarem les seves característiques.
El proper 25 d'abril, la delegació local de l'Associació Espanyola contra el Càncer organitzarà una jornada de sensibilització i captació de fons. Ens acompanyarà Lola Casajoana, secretària de l'organització.
I aquesta nit arriba al Teatre Auditori el pianista cerdanyolenc Daniel Ligorio, que oferirà un repertori basat en les millors obres de Chopin.
La informació esportiva amb Ramon Argenté i la previsió meteorològica per aquest cap de setmana tancaran l'info d'avui divendres 16 d'abril. Comencem.
Com hem dit, aquest diumenge se celebra la 23a edició del Sant Jordi a la Rambla. Entitats culturals, socials i esportives i l'Ajuntament de Ripollet participen a la festa amb estants informatius i tallers per fer difusió de les seves activitats. Tot i que en breus moments tindrem amb nosaltres a Joan Jiménez, membre de la CRAC, entitat organitzadora del Sant Jordi a la Rambla, per parlar de l'organització de la festa, volem fer un repàs d'altres activitats relacionades amb aquesta jornada festiva.
Des de l'Ajuntament de Ripollet, la Regidoria de Medi Ambient participarà a la festa amb tallers de natura pels més petits. A més, totes les persones que s'acostin a l'estand de la Casa de Natura podran participar al concurs d'escorces amb motiu del Dia de l'Arbre.
D'altra banda, la Regidoria de Joventut ha organitzat una mostra d'activitats urbanes durant tot el matí al pati del Centre Cultural. Les activitats seran a càrrec d'un grup de grafiters, el grup de breakdance Epic Crew i el RAT Ripollet Associació de Skaters.
Les activitats començaran a les 10 del matí amb la mostra de grafitis a un dels murs del pati del Centre Cultural, on es realitzarà un mural relacionat amb Sant Jordi. El públic podrà gaudir de tot el procés de creació d'un grafiti. Ferran Tornell, regidor de Joventut, explicava en roda de premsa que els joves del Cafetí també seran presents per difondre les activitats del casal.
També l'hem pagat també a l'Alfa, no sé si ja és el tercer any, sembla que és el segon. Al Cafetí farem una paradeta, doncs on hi haurà informació, es faran xapes, hi haurà expos de les activitats que s'han fet, etc. És una miqueta per estar-hi i els nanos ja s'estan treballant perquè surti bé la paradeta i tot allò.
D'altra banda, també es farà una exhibició de breakdance a càrrec del grup Epic Crew, que dinamitzarà tota la jornada, i la Ripollet Associació de Skaters instal·larà plataformes especials perquè tots els joves que vulguin puguin practicar l'skate.
D'altra banda, Amics del Teatre ha organitzat una jornada de portes obertes al centre parroquial perquè tots els ciutadans de Ripollet puguin veure les instal·lacions recentment remodelades.
A més, l'entitat ha preparat una festa d'inauguració per a tots els socis el proper 25 d'abril.
Per la seva part, l'acció fotogràfica Ripollet inaugurarà aquest diumenge la mostra fotogràfica On vivim, al Centre Cultural. Aquesta exposició és un recull de 40 obres fotogràfiques de la sortida popular del passat 7 de març per diferents punts d'interès de la nostra vila.
La mostra l'han realitzat 25 autors, la majoria veïns de Ripollet, i entre ells 15 socis de Ripollet Acció Fotogràfica. Com a cloenda del projecte fotogràfic On vivim, aquestes mateixes fotografies es posaran a la venda amb una finalitat benèfica el proper dia del Corpus de Ripollet. La recaptació anirà destinada a Càritas.
A més, en aquest Sant Jordi, per primera vegada, el Club Tenis Taula Ripollet participarà en aquesta festa amb un estand on s'exposaran els darrers trofeus aconseguits pel club.
També es distribuirà informació sobre les diferents activitats que realitza l'entitat. Es podrà visionar un audiovisual realitzat per l'ocasió i es realitzaran sorteig d'obsequis i material esportiu. Així mateix, al costat de la carpa s'instal·larà una àmplia zona de joc amb una taula on tothom que vulgui podrà jugar contra un robot d'entrenament professional i on els jugadors i jugadores del club realitzaran demostracions al llarg de tota la jornada.
I tot i que aquest Sant Jordi i la Rambla podrem veure algunes parades de llibres, enguany els editors i llibreries locals han volgut ajuntar els seus esforços i muntar les seves parades de llibres el mateix dia de Sant Jordi a la plaça de Pere IV.
Un espai on es poden adquirir, entre d'altres, les novetats literàries del racó de les lletres locals. Així, aquest Sant Jordi 2010, el racó comptarà amb Petita història dels humans, de Jordi Casanova, el llibre de relats Mosquitos d'invierno, de Xavier Gasó, o el nou còmic del dibuixant Aleix Saló.
L'obra I Have a Dream del grup de còmics de la Garriga ha estat la guanyadora del primer premi del concurs de teatre amateur Valentí Batlle, dotat amb 1.000 euros i trofeu. El veredicte de la setena edició d'aquest certamen es va donar a conèixer el passat diumenge 11 d'abril al Teatre Auditori en un singular acte presentat per polifacètic i televisiu Crispin Dolot.
A l'hora d'atorgar aquest primer premi, el jurat va assegurar tenir en compte el dinamisme, l'energia i la capacitat d'encomanar l'entusiasme dalt de l'escenari de l'obra I Have a Dream. Mònica Botanegra, actriu de la companyia Còmics, transmitia així la seva alegria pel premi.
A veure, pel de l'Òscar estem molt contents per ell, perquè realment s'ho mereix moltíssim, perquè treballa molt al paper, però el de millor obra és molt important perquè aquí ens premien a tots. Llavors, la direcció, tot, la il·luminació, tots els actors, realment això vol dir que el conjunt s'aguanta doncs, per tot arreu i que és una obra que valia la pena fer, que al principi ens feia molta por i no, val la pena.
Còmics ha guanyat d'altres premis amb aquesta obra a d'altres certàmens, com el de millor vestuari i maquillatge, la millor obra per jurat juvenil, així com alguns dels seus actors. Tot això asseguren que no esperaven el premi.
No, saps què passa? Que hi ha un nivell molt elevat. I clar, com que has anat a altres entregues i més o menys et trobes amb els mateixos grups i ja vas veient, doncs realment pensàvem que no, perquè és que hi ha una competència molt bèstia. Llavors vas veient que en altres llocs doncs, està tot molt repartit i dius, ostres, pues és molt difícil. I com que a mi em donen un primer premi, doncs realment no hi pensava. Jo almenys no estava pas gens convençuda, un primer premi no.
El segon premi, dotat amb 700 euros i trofeu, ha estat per La Boja de Xellot, del grup 4x4 de Granollers. Per últim, L'Ull de Bou de Sant Esteve Sarrovires es va endur el tercer premi amb 400 euros i trofeu amb l'obra La Reina de la Bellesa de Linen.
Quan a la resta de premis, Òscar Sales va emportar el premi al millor actor principal pel seu paper de Simó a l'obra I Have a Dream. El premi a millor actriu principal es va compartir entre Helena Llobet pel seu paper de Maurín a l'obra de La Reina de la Bellesa de Linen i Maria Manau Aureli a La Boja de Xellot. El trofeu al millor muntatge tècnic va recaure en La Boja de Xellot i Isidre Mestres es va emportar el trofeu al millor direcció per al mètode Gronholm. Per últim, el ripolletenc Jordi Rodríguez va pujar a l'escenari a recollir el trofeu a la millor obra per votació popular per al visitant del grup Punt i Seguit Teatre de Terrassa. Rodríguez, que es va mostrar molt content, especialment per tractar-se del vot del públic, va explicar la diferència entre la seva participació a Amics del Teatre i la companyia Punt i Seguit.
Doncs la veritat és que és un grup de teatre molt diferent al grup local d'Amics del Teatre, perquè Amics del Teatre és un grup molt pensat per fer obres aquí, a Ripollet, fer-ne tres per temporada, etc. I la pena és que les podem fer molt bé però les matem amb dues actuacions. I això sap una miqueta de greu, jo sempre que els dic que això són obres falla. Tu passes corrent 3, 4, 5 mesos per cremar-les en dos dies i és una pena. I amb ells la diferència és que portem dos anys amb la mateixa obra. Però això té una altra perspectiva, perquè aleshores el personatge creix molt més, no s'equivoca mai perquè faci el que faci ho fa el personatge, ja viu el personatge de sol, i això no es pot aconseguir fent-la només dos dies com la fem aquí. Llavors a vegades no pots assumir aquest ritme, sobretot ara que acabo de ser pare, però si t'agrada el teatre i pots, jo aconsello que les obres durin bastant més que no per al cap de setmana que fem aquí a les companyies locals.
L'edició d'enguany ha comptat amb 32 participants, entre els quals es van escollir els 6 finalistes. El jurat ha estat format per Marta Altimira, Laura Larregle, Jordi Moixí i Soles Velázquez. Ells van ser els encarregats de lliurar els premis juntament amb el regidor de Cultura Ferran Tornel, el tinent d'alcalde Xavi Peñarando i l'alcalde de Ripollet Juan Parralejo.
El 91.3 Info.
Aquest dilluns va entrar en funcionament la línia millorada d'autobús B2 que connecta les poblacions de Ripollet amb Cerdanyola, Barberà del Vallès i Sabadell. Entre les millores que presenta aquest servei es troba l'augment de la freqüència de pas que passa de 25 a 20 minuts els dies feiners i la prolongació de la línia actual fins a l'Hospital Partouli de Sabadell amb una expedició cada hora.
Per a la posada en marxa d'aquesta línia millorada, Sarbus ha invertit 2 nous vehicles i ha creat 4 nous llocs de treball. Ara els veïns de Ripollet trigaran una mitjana d'entre 40 i 45 minuts en arribar fins al Partouli. Els dies feiners a partir de les 6:10 i fins a les 10 10 i 10 de la nit, els usuaris disposaran cada hora d'un autobús directe a l'Hospital Comarcal. Els altres dos faran el recorregut que feien fins ara i que es prolonga fins a l'Eix Macià de Sabadell. L'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, explicava la setmana passada la presentació del nou servei que l'objectiu de l'Ajuntament és continuar millorant les comunicacions del municipi amb la resta de poblacions de la comarca.
Aquesta modificació l'hem d'analitzar en cura, que estarem uns mesos analitzant el funcionament, totes les incidències que es puguin produir, perquè el que nosaltres volem és que d'aquí a uns mesos puguem fer una avaluació que ens permeti ser més ambiciosos. Nosaltres volem que millori aquest servei en quant a l'arribada d'expedicions al taulí, volem que millori el recorregut i volem que millori les freqüències. Creiem que dos ciutats tan importants com Cerdanyola i Ripollet han de tenir una connexió amb la capital de la comarca més àgil, més fàcil i que ens permeti, entre tots, promocionar el transport públic.
A banda d'aquest nou servei, a partir del 26 d'abril, l'empresa Font posarà en marxa la línia millorada d'autobusos 685 que uneix Montcada i Reixac amb el barri de Cantiana de Ripollet.
Fins ara aquesta línia, antiga B11, només connectava amb el barri montcadenc de la Rassa amb una freqüència de pas de tan sols 3 cops al dia. Amb aquesta millora, l'autobús passarà un total de 16 vegades en cada sentit durant tota la jornada, un cop cada hora, i arribarà al centre de Montcada i Reixac.
El passat dimarts, 13 d'abril, va tenir lloc la inauguració del primer hotel de Ripollet, propietat de la cadena Accor i situat al peu del parc del riu Ripoll. El nou servei ofereix 100 habitacions modernes amb parquet i televisió de pantalla plana, així com aire condicionat i wifi.
L'establiment disposa també d'un restaurant amb capacitat per a 50 places que, sota el nom Vino i Companyia, posa una especial atenció a la seva carta de vins. L'acte, que va comptar amb una nombrosa assistència de representants d'entitats, va estar presidit per el director d'operacions de la cadena Ibis a Catalunya, Jean-Michel Touquet, el director de l'hotel Carles Montserrat i l'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo. En el seu Parlament, l'alcalde va voler agrair l'esforç fet per l'empresa constructora per dur a terme aquest projecte malgrat la crisi.
I més en un moment en el qual tots sabem que estem vivint uns moments complicats a nivell econòmic i crec que és la nostra obligació intentar que projectes com aquests tirin endavant. Hi han hagut dificultats i aquí tenim el senyor Lluís Casas, que és el màxim representant de l'empresa Guarel, que ha fet aquest edifici. I tots sabem les dificultats que han hagut per portar a terme aquest projecte i que han tingut ells. I jo vull reconèixer públicament tot l'esforç que s'ha fet. Això demostra que és una empresa sèria el fet de que aquesta obra s'hagi pogut acabar. I us vull felicitar públicament.
Paralejo també va destacar la importància que la localitat consti a la guia d'hotels Ibis, que ofereix allotjament a moltes ciutats del món. El director de l'hotel Ibis Ripollet, Carles Montserrat, va donar les gràcies al consistori pel seu suport rebut. Per últim, Jean-Michel Touquet, director d'operacions de la cadena Ibis a Catalunya, va destacar que l'apertura d'aquest hotel a Ripollet consolida Ibis com la cadena hotelera líder en allotjament econòmic a Espanya.
Un nou hotel con que la cadena consolida su liderazgo en Espanya como líder de la hostelería económica. Nuestra intención es que el Hotel Ibis de Ripollet, con Carles Montserrat y todo su equipo, se integre desde el primer día en la vida de Ripollet y que sea un actor importante que contribuya al desarrollo económico y social de esta ciudad.
Ibis és la marca mundial d'hotels low cost del grup Accor i va ser creada l'any 1974. Compta amb 861 hotels a 45 països, dels quals 40 estan instal·lats a Espanya.
El vial del riu Ripoll compta des d'aquesta setmana amb una nova estructura d'oci per a la gent gran que ha estat cedida per la Diputació de Barcelona. Aquesta estructura és similar a la que ja hi ha instal·lada al costat dels Pinatons. Ambdues estan ubicades en el recorregut dels itineraris promoguts en el projecte Ripollet per quatre camins de la Regidoria de Medi Ambient.
Aquest projecte mostra el municipi des del punt de vista ben diferent i promou la necessitat d'abandonar el vehicle privat per als desplaçaments per la ciutat i utilitzar altres alternatives com el transport públic, el vehicle compartit, la bicicleta o anar a peu. Unes mesures que ajuden a reduir el soroll de la ciutat i les emissions de diòxid de carboni i de partícules a l'atmosfera.
Des de la Regidoria de Medi Ambient es recorda que el projecte Ripollet per quatre camins va néixer amb la voluntat de recopilar diferents aspectes de Ripollet que convidessin a moure's i gaudir del municipi d'una manera respectuosa amb el medi ambient i amb la voluntat de ser un projecte viu en el que s'incorporessin constantment nous elements, com és en aquest cas la nova estructura d'oci.
El camí del riu enllaça amb municipis riberencs del riu Ripoll des de Sant Llorenç fins Montcada. Actualment és un camí per on hi passegen diàriament molts ciutadans i ciutadanes de Ripollet i a més compta amb un carril per a bicicletes que després de les obres que es portaran a terme aquest any connectarà amb el carril que permetrà donar la volta al municipi en transports no motoritzats.
Esteu escoltant Info.
Aquesta setmana s'han realitzat al Parc del Primer de Maig els diferents tallers de customització de l'Open Rulot. Es tracta d'un projecte inclòs a la Llei de Barris de Can Mas, que està coordinat per la Regidoria de Cultura.
Les activitats van començar el passat diumenge amb la presentació del projecte i, posteriorment, durant tota aquesta setmana, alumnes de l'IES Can Mas, el Col·legi El Martinet i ciutadans i ciutadanes a títol individual s'han acostat al parc totes les tardes per continuar amb la neteja i reforma de la Rulot. Una de les voluntàries ens explicava als micròfons de Ripollet Ràdio com quedarà la Rulot.
Sí, va a llevar una pared que es como de pintura de pizarra, para que sea como toda una pizarra, se puede escribir encima, que también va a estar imantada con una pintura así especial, entonces se pueden pegar imanes, es un poco así. Y luego el resto de colores creo que van a ser como verdes agua y algunos motivos así, tipo plantilla, para decorar un poco estampado. Y por dentro creo que estaban diciendo de colores chillones. Sí, sí, por eso va a ser como un poco ecléctico, así yo creo que luego el resultado lo reflejará bastante bien, o sea que no va a ser un color solo ni nada, ¿no? Como que va a tener cada parte un poco de un color y de un estilo así.
Avui a les 8 del vespre tindrà lloc la festa final de comiat amb un berenar per a tots els que han participat al projecte i música en directe.
El proper dimecres, 21 d'abril, tindrà lloc al Centre Cultural una conferència organitzada per la Regidoria de Medi Ambient i la Casa de Natura.
Sota el títol "Tot allò que volies saber del medi ambient i encara ningú no t'ha explicat", la trobada anirà a càrrec de Núria Machuca. La biòloga de la Casa de Natura explicarà el significat de molts conceptes sobre el medi ambient que utilitzem i sentim amb freqüència.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
I acabem aquest primer bloc de notícies parlant d'escacs. Eric Bermúdez Cervantes, estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Lluís Companys, ha quedat segon classificat a la categoria juvenil del Campionat de Catalunya d'Escacs per Escolars No Federats, organitzat pel Consell Català de l'Esport. Aquest campionat és una alternativa al que organitza la Federació Catalana d'Escacs i s'ha celebrat a Salou durant la Setmana Santa.
L'esportista local també va quedar subcampió juvenil a la fase territorial, que va tenir lloc fa un mes a Calella. Des del Club d'Escacs Ripollet s'han mostrat molt satisfets d'aquesta nova victòria per l'entitat.
Esteu escoltant Info.
Servei al ciutadà.
Aquesta setmana a l'Espai de Servei al Ciutadà volem parlar de la delegació local d'una ONG de caràcter benèfic, assistencial i sense ànim de lucre. Es tracta de l'Associació Espanyola contra el Càncer, constituïda l'any 1953 amb el propòsit de lluitar contra el càncer en totes les seves modalitats conegudes i les que es coneguin en un futur. Informar i conscienciar sobre aquesta malaltia, recolzar els malalts i les seves famílies, promoure la investigació i la prevenció són algunes de les seves tasques principals. El proper 25 d'abril tindrà lloc la seva tradicional jornada de captació de fons. Per parlar d'aquest i d'altres temes relacionats amb l'associació, avui ens acompanya Lola Casajoana, que és secretària de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Ripollet. Lola, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs, com hem dit al principi, aquest proper 25 d'abril tornarem a veure les guardioles de l'associació pels carrers de Ripollet. Quin és l'objectiu d'aquests fons que recolliu?
L'objectiu normalment és per ajudar a les malalts de càncer, a les seves famílies i per investigació. Diguéssim, tot va en relació a la gent malalta de càncer i el que l'envolta.
Sol ser bo el volum de recaptació que es fa a Ripollet? Som solidaris?
Sí, sou dels pobles bastant solidaris. Som dels pobles bastant solidaris, sí. L'any passat ens vam acostar una xifra bastant maca, a la vora uns 10.000 euros, i l'Ajuntament també ens concedeix un ajut d'uns 1.300, va l'any 2009, vull dir que això s'hi ha d'afegir. Crec que sí, que són bastant solidaris, vaja.
A banda d'aquesta captació que dèiem de fons, la jornada també té altres objectius, com és la sensibilització. Expliqueu a la gent que us pregunta o informeu?
Sí. Home, dintre del que podem, també tenim uns díptics i, per exemple, expliquen el tema de càncer de colon o de mama. Sí, normalment sempre intentem explicar el motiu primer pel que recaptem i després donar informació i perquè puguin adreçar-se també en algun lloc per poder informar-se, per exemple, d'una segona opinió a través de la línia aquesta d'InfoCàncer. Vull dir que si podem, ajudem al màxim.
Heu fet una crida per aquesta jornada per trobar voluntaris. Per què?
Doncs mira, bé, perquè de voluntaris, diguéssim, n'hem estat, jo crec que hem arribat a ser hasta unes 80 persones voluntàries, però en aquest moment doncs la majoria d'aquestes persones voluntàries van començar amb la primera presidenta, bueno, o la que jo he conegut, no és la primera, la senyora Montserrat Sifón, i després amb la senyora Gasó, i llavors doncs, esclar, totes aquestes persones s'han anat fent grans, tenen problemes familiars, problemes de salut i, bueno, impossibilitat a vegades de poder-se desplaçar, perquè clar, el dia que ho fas doncs has d'estar unes 4 hores, que és el diumenge per exemple, o el dimecres, que ho fem sempre així, has d'estar a dreta i has d'estar, clar, demanant i atent a tot i a la guardiola, i llavors és clar, es van perdent doncs una miqueta de la facultat, diguéssim, d'estar tanta estona així, i llavors doncs la gent ha anat dient pues, que ho deixaven i, o que vindrien menys estona, i és clar, ens fan falta voluntaris perquè ens donin un cop de mà. Vull dir, perquè i per sensibilitzar també la població, volem que la gent, a part de posar en el pot, doncs a part d'això ens ajudi, doncs, diguéssim, també a recaptar més fons, perquè després reverteixen ajudes.
Tenint això en compte, quin ha de ser el perfil d'un voluntari?
Pot ser el tipus de persona que vulgui, jove, gran, més dona, home, és igual, això és ben igual, mentre sigui una persona disposada doncs a estar doncs l'estona que s'hagi d'estar, i de saber com parlar amb la persona a la que li faci alguna pregunta, que tampoc has de ser un ombreres, vull dir que...
Vosaltres faciliteu, suposo, informació, no, als voluntaris?
Sí, facilitem, sí.
Tota la no cara. Sé si us passa també a vosaltres, l'altre dia parlant amb l'entitat de Mans Unides, ens deien que eren tot dones. Això passa també a l'associació?
Sí.
Tinc aquesta sensació.
Sí. La veritat és que és així. Són dones i d'un perfil de gran, més aviat de, diguéssim, entre els 40 i pico i hasta els 80 i pico. Hem tingut ajudes de gent que realment ens han fet una meravella, la veritat, però la majoria són tot dones, o sigui, tots són dones, sí, després a lo millor t'ajuden a lo millor els marits a posar la taula o a fer altres coses, però vull dir, en realitat el tema de la recaptació el portem més aviat les dones.
No, esperem que l'any vinent això no sigui així, eh? Amb així, aquesta doncs... crida que estem fent des d'aquí. Parlem una miqueta doncs de les persones, de la vostra ajuda, de la vostra tasca. Quina és a banda d'aquesta recaptació de fons, quines són les vostres activitats principals?
A veure, mira, la nostra, una de les del perquè també ens interessa doncs també tenir voluntaris i que es conegui, és perquè també disposem d'un despatx aquí al Centre Cultural, al qual hi som els dilluns de 10 a 12, i llavors doncs la persona que tingui algun problema, encara que no sigui, que no pateixi, diguéssim, directament l'enfermetat, que ens pugui venir a preguntar, que el puguem adreçar. Normalment els passem a l'assistent social de Sabadell quan es tracta d'algun malalt de la família, i fins i tot per informar-lo, donar-li informació, doncs aquí en el despatx ens hi poden trobar tots els dilluns, no? Llavors aquesta és una de les coses principals. Després, durant l'any, un cop l'any, sempre fan un dia per lo del càncer de pell, del melanoma, que normalment hi ha una farmàcia que ens ajuda, que ens dona informació, i estan tot el dia també. Pues ve un metge o un farmacèutic i els hi fa un examen de les pigues, de tot el que puguin tenir a la pell, i els hi donen una informació. L'any passat i fa uns anys es feia lo de les teràpies per deixar de fumar, però això, diguéssim, al no haver-hi un grup determinat, perquè a un li va bé una hora, a l'altre li va bé una altra, doncs ens acosta fer un grup ara. Actualment ja també hi ha hagut molta gent que ho ha deixat també per voluntat pròpia, i després molts s'han adreçat a Barcelona, hospitals, diguéssim, els metges també ens han lliurat una mica més d'aquesta tasca que fèiem de lo del deixar de fumar, de les teràpies. I bueno, ara en aquest any diguéssim no s'ha fet. Aquest any potser portem un any i mig que no s'ha fet. Llavors també, doncs, una altra de les coses que fem és vendre loteria. Anem la loteria del càncer, doncs clar, si es ven a nivell, diguéssim, de puesto de loteria, no va pel càncer, diguéssim, de Catalunya.
Íntegrament.
Sí, va, diguéssim, en canvi, si ho venem les persones voluntàries, venem aquesta loteria, el 20% es queda, diguéssim, per la Junta de Barcelona. Per la Junta, o sigui, per la Junta, que després nosaltres també rebem aquests recursos, no? Uh-huh. El 20%. Doncs totes aquestes són les nostres tasques.
Igualment, com dèiem al principi, aquesta tasca d'acompanyar els malalts i els seus familiars ha de ser difícil, no?
Home, sí, perquè en alguns casos et toquen de molt a la vora, però arriba un moment, doncs, que tu penses que estàs fent una cosa per la comunitat i li poses coratge i, bueno, i l'adreces allà on l'hagis d'adreçar, i si li pots donar un consell li dones i... Mm-hmm. Bueno, sí, has de fer el cor fort moltes vegades, però s'ha de fer.
Igualment, cada vegada es parla més de prevenció. Es pot prevenir el càncer?
Jo penso que amb unes bones... O sigui, anant a fer, per exemple, les mamografies, les citologies i tot això, ja jo he vist que amb els anys que porto, que ara em porto uns 16 o així, s'ha fet... Hi ha hagut un canvi molt important. Per exemple, fa uns 10 anys ens parlàvem que d'un càncer de mama només es curava un 30%, i actualment jo diria que gairebé arriben a un 90%. Vull dir, fent-ho amb prevenció, s'està avançant moltíssim, moltíssim.
Mm-hmm. És evident que cada vegada coneixem més persones que han passat un càncer i que es troben bé. Tot i això, encara falta molts avenços en investigació. Vosaltres financeu projectes d'investigació?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, ja és més aviat, diguéssim, a nivell nacional i, bueno, i suposo que també des de Barcelona també. A veure, jo penso que cada vegada està més avançat, perquè, per exemple, el que anys, farà un parell d'anys no es veia amb una mamografia, actualment es veu. Tenim un cas conegut que, per exemple, té un tipus de... en la mama, que fa 2 anys no li hauríem vist. Vull dir, és tan precisa la maquinària ara. Llavors, també, els tractaments cada vegada són més avançats, també. Cada vegada, doncs, jo crec, o tinc bastant la certesa, de que curen a molta gent. No es pot parlar d'una curació total, perquè, és clar, és una enfermedad que, agafada des temps, no hi ha... Moltes vegades hi ha menys esperança, però hi ha molta més esperança que, per exemple, fa 10 anys. S'ha avançat molt en 10 anys. El que també he de dir és que, per desgràcia, el tema del tabac està fent molts estralls, que aquí sí que es curaria moltíssima gent si s'evités el tabac.
La veritat és que, com tu deies, també hi ha cada vegada més gent sensibilitzada, no?
Sí, sí, això sí.
Hi ha més voluntat per deixar de fumar...
Sí, també és veritat. I més saber, i les persones, diguéssim, es curen més, es cuiden més. Bé, per exemple... antigament, doncs, la gent no es posava en cremes solars ni... i tot això, vull dir, actualment sí, la gent ha anat agafant una consciència més de que, bueno, en tema salut.
Uh-huh.
És un tema de salut.
Doncs cal continuar investigant, i per poder finançar aquest tipus de projectes, com dèiem, doncs s'ha de col·laborar, i el proper 25 d'abril tenen l'oportunitat de fer-ho aquí a Ripollet. Nosaltres ens agradaria, Lola, que aprofitessis els micròfons per encoratjar la gent primer a ser voluntari i després a col·laborar.
Bueno, mira, si t'he de dir que ser voluntari és el més maco que hi ha, és pel fet de que et trobes amb gent que no sé, t'expliquen tantes vivències i veus que a vegades no poden i t'estan omplint el pot. Vull dir, això és molt gratificant. La veritat és que això és molt gratificant. Jo, només que fos per provar-ho, ho hauria de provar molta gent. O sigui, crec que tothom hauria de presentar-se per voluntari. Jo ho disfruto, són 4 hores, però jo les disfruto. Què més dir? No sé, que saps que estàs fent un bé a la societat, que no et costa un duro a tu. O sigui, que és que no hi has de posar res, i que, no sé, si estem disposats, per exemple, a anar a ajudar a una persona a casa seva per pues, perquè té fills petits i l'has d'acompanyar, o sigui, a vegades amb un veí l'has d'ajudar perquè té crios petits i està malalt o el que sigui. Vull dir, tu reps aquesta satisfacció de que la persona a la que estàs ajudant t'està donant, no sé, t'ho està agraint, amb la mirada només, t'ho està agraint. I bueno, t'expliquen tantes coses que només amb això ja, jo ja ho recomanaria a tothom.
Ja esteu pagats, oi?
Sí, la veritat és que sí.
Nosaltres també aprofitem, doncs, per enviar una salutació a la Margarida Ribas, que durant molts anys l'hem tingut com a referent de l'Associació contra el Càncer aquí a Ripollet, i donar-te la benvinguda, Lola, que espero que gràcies. És la primera vegada que vens a la ràdio, sí. Però que siguin moltes, i també desitjar-vos que vagi molt bé. No sé si vols afegir això, la gent que estigui interessada en contactar amb l'associació, ha
de fer. Això, el que volia dir jo és que jo, diguéssim, he donat el meu telèfon, però jo m'agradaria que la gent que volgués fer de voluntari, que com que jo en el telèfon que he donat no, els finals de setmana no hi soc i el vespre tampoc, doncs m'agradaria que si es poguessin adreçar al centre cultural
els dilluns, hem dit?
Sí, els dilluns o qualsevol moment en el despatx els hi poden prendre nota del nom i del seu telèfon i nosaltres mateixos ens ocuparem de trucar-los. Uh-huh. Perquè, diguéssim, si pel dia 25 ells, i pel 25 o per lo que ells es vulguin ajudar, perquè també a la Junta també ens falta gent, també ha passat el mateix, no?, que ha anat marxant, no hi ha hagut un canvi generacional, doncs, i doncs que s'adrecessin al centre cultural i es posessin el seu nom i el seu telèfon, nosaltres mateixos ens ocuparíem de trucar-los. I llavors dir que la presidenta actual és la senyora Cèlia Sastre. Uh-huh. I si voleu us dono també el seu número de telèfon perquè
vale.
S'hi dirigeixin.
De moment quedem amb el centre cultural, que és potser el millor punt de contacte, i ja saben que després qualsevol cosa doncs allà al centre cultural li facilitaran. Lola Casajoana, secretària de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Ripollet, moltes gràcies.
Gràcies molta a vosaltres.
Sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera. De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991 de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Espai Vital. El primer programa adaptat de les ones.
Dimecres de 5 a 6 de la tarda i diumenges en repetició de 12 a 1 del migdia.
Aquest diumenge, com dèiem, Ripollet acollirà la 23a edició del Sant Jordi a la Rambla. Organitzat per la Comissió Ripolletenca d'Activitats Culturals, la CRAC, amb el suport del Patró Municipal de Cultura, una trobada que comptarà, com sempre, amb entitats del municipi, artesans i amb la indispensable Fira de Gastronomia. Per parlar-ne ens acompanya l'info d'avui Joan Jiménez, que és membre de la CRAC. Molt bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Quantes entitats han confirmat enguany la seva assistència?
Bé, mira, entitats culturals, esportives i associacions de veïns i partits polítics, hi ha 50... Estim 53 carpes muntades, més dues que realment com les sardanes i el centre parroquial que faran l'activitat dins els seus llocs.
De quins àmbits són la majoria?
Bueno, hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha partits polítics, que s'han amb alguna esportiva també, diverses esportives, dos o tres, associacions de veïns i entitats culturals.
Uh-huh. I pel que fa a la Fira d'Artesania?
Bé, també, no sé si és casualitat o no és casualitat, però també som 53 parades que ens venen aquest any enguany. Tenim aquest any venen més d'alimentació que altres. Uh-huh. Però bé, vull dir que també estem contents perquè ha sigut l'afluència important.
Molt bé. Hem de dir que la mostra gastronòmica arriba a la seva 14a edició, que déu-n'hi-do, un espai doncs, que té molt bona rebuda, no?, per part dels ripolletens.
Sí, diem. Sant Jordi té història, fa 23 anys, i quan vam començar Sant Jordi, si em permets, et faré un minut d'història, Vam començar l'antiga comissió de Carnaval, que era el col·lectiu d'entitats, que era una sèrie de gent de molt heterogènies de diferents llocs, i que partíem de fent que ens trobàvem per fer el Carnaval. Un any pel Carnaval es va muntar juntament amb l'escola de l'Institut de Formació Professional un cap d'un drac que va sortir per Carnaval, i li vam dir que aquest cap de drac se li tenia que donar vida. I com li vam dir que tenia que donar vida? Doncs vam dir, home, haurem de fer una festa festiva per ell, muntar una cua. I me'n recordo que, tot i que fa molts anys, aquí a la Rambla vam comprar robes i amb màquines de cosir, com que era peatonal, vam començar a cosir la cua del drac. I vam dir, bueno, ara això li hem de donar color. I vam aprofitar un dia festiu, un diumenge, mes d'abril, per pintar-la. I vam dir, bueno, això s'ha d'estrenar també aquest drac, com el fem estrenar? I vam estrenar-lo, pues, també, al voltant d'abril. És a dir, a partir d'aquí vam començar que vam crear una festa, va néixer una festa, al voltant de Sant Jordi. Sí que és veritat que antigament es feia en el parc, en Sant Claver, o que era l'antiga festa del Llibre i la Rosa, que ho feia la Caixa de Sabadell, i es va deixar de fer. Ho va agafar l'Ajuntament i va deixar de fer. I vam dir, bé, amb entorn d'aquestes dates hem de fer alguna cosa. I aprofitant, doncs, aquesta festa d'aquest drac que va sortir voltant per Ripollet amb la seva inauguració que vam fer, vam crear, doncs, la festa de Sant Jordi. Sant Jordi la Rambla. Sant Jordi la Rambla té un nom, un doble cognom, perquè és Rambla Sant Jordi, Sant Jordi la Rambla. Com podia haver sigut la festa de primavera o la festa de les entitats, perquè després nosaltres vam dir, donem-li també que les entitats puguin participar, explicar el que fan i que realment la gent sapigués. I vam dir que l'envoltàvem dintre d'aquesta diada de l'abril, val? I sempre per això es fa el cap de setmana abans de Sant Jordi. Evidentment, quan la festa s'acosta molt a prop de Sant Jordi, doncs té potser un ressò més de Sant Jordi, i quan la festa se'ns separa una mica com ara, doncs una festa, bueno, de Sant Jordi la Rambla, perquè aprofitem per la festa d'entitats. Després la vam anar fent gran. Com la vam anar fent gran? Parlant amb el gremi vam dir, home, ja que realment té bona acollida, les entitats han tingut bona acollida, perquè vosaltres, que el gremi també acabava de sortir, comenceu a participar. Vam començar a participar molt poquets, i de molt poquets, el que hi ha ara, 14 anys participant i cada any més acollida, el que tu deies. I després, per donar-hi una mica més de joc, vam dir, home, per què no intentem, doncs, portar alguna cosa d'artesania, que és difícil, eh? L'artesania és un món molt complicat. Uh-huh. I per fer-la més lluïda. I, bueno, i tenim, doncs, el que és Sant Jordi la Rambla del 2010. És a dir, una suma de molts anys, de 23 anys, que realment, doncs, ha sigut fins aquí.
Cada vegada més llarga, la...
Sí, bé, més o menys, sí, perquè agafem des del carrer Canigó a la plaça Molí, i si els nostres càlculs ens fallen, anirem a la plaça Font.
Déu-n'hi-do.
Vull dir, no, hi ha dues parts, una que és matí tard i l'altra que és matí, però bé, el dia serà, si el temps ens acompanya, serà, pues, una festa, crec que és maca. Maca, participativa, una festa que les entitats estan al carrer, tothom fa conèixer el que es fa... La també tenim omplida amb activitats lúdiques, com els inflables, com les sardanes, com també a la tarda, doncs, vindran el grup de bastoners de Sant Cugat, un grup de l'esbar de Sant Cugat, i també ens vindrà, doncs, un grup de veneres. Vull dir, intentem fer-la bastant participativa. I aquest any, bé, vull dir, ha sigut la sorpresa també de que diverses entitats esportives, però clar, suposo que les entitats esportives, com que els hi coincideix també amb competicions,
clar, en cap de setmana
els hi és un pèl més difícil, però aquest any sembla que hi ha dues. Aquest any ve el futbol i ve el tenis taula també aquest any, que realment, pues, muntaran també un robot amb una taula, i bueno, pot ser maco, en veritat.
Com hem dit abans, tu mateix has comentat que enguany, doncs, es fa el dia 18, queda una mica lluny de la diada de Sant Jordi. Hi ha una certa novetat, perquè no trobarem el racó de les lletres locals. Han
bé,
decidit muntar el mateix.
Bueno, sí, ells van decidir muntar el dia Sant Jordi. Bé, nosaltres, esclar, això és un tema que, bueno, cadascú és molt lliure, no?, d'escollir, no? Nosaltres, com que partim de que la festa de Sant Jordi sempre s'ha fet molt diumenge abans de Sant Jordi, evidentment, nosaltres no podem muntar el dia 23. Les entitats, ningú pot venir el dia 23. Ho hem de fer un diumenge. Té més lògic fer-ho el diumenge 18 que no el diumenge 25. L'any que ve tirem el hàndicam, però l'any que ve cau amb dissabte 23 i diumenge 24. L'any que ve serà altra història parlar-ne. Però en aquest any, ja et dic, mai, li deia Sant Jordi la Rambla, sí que ha sigut aprofitar Sant Jordi, però que et deies, es podia haver dit tranquil·lament festa de la primavera, festa d'abril, digui-li com vulguis. Li vam dir això perquè s'acostava el dia de la diada de Sant Jordi, o pels voltants de Sant Jordi.
Mm-hmm. En cas que faci mal temps, que toquem fusta...
No, no farà mal temps.
No farà mal temps. No. Aquest tema el deixem.
No. Aquest any ja estic acostumat, ja.
Hem de dir que també en aquesta festa ressaltar que li donem molta importància també a les activitats pels més petits.
Sí, sí, sí. Bueno, els més petits tindran el seu espai, els seus inflables, la seva ludoteca, i realment crec que és important, vull dir que realment que hi hagi per totes les edats, no? Aquesta festa ha de ser, ja et dic, ha de ser tan heterogènia que tothom pugui participar, ningú se senti exclòs, no? I sí, realment és important, vull dir que realment tindran aquest espai els menudets.
Suposo que el que no ho he pensat és canviar-li el nom a la festa.
No.
Perquè ara, com que estàvem parlant d'això...
No. Sant Jordi la Rambla, ja et dic, Sant Jordi la Rambla, perquè Sant Jordi la Rambla, ja et dic, Rambla Sant Jordi, Sant Jordi la Rambla, no, mantenim dintre de l'entorn de la festa de Sant Jordi, per això es fa durant la setmana aquella que hi ha Sant Jordi.
Una festa que, com dèiem abans, ha anat creixent i suposo que la valoració d'aquestes 23 edicions és positiva, no?
Home, és molt positiva perquè, dic, any rere any l'assistència de les entitats venen, les entitats volen participar, les entitats demanen, les entitats volen exposar, les entitats ens en van, apreten a nosaltres en el patronat perquè volen recursos, vull dir, materials. Això és bo perquè vol dir que, estan, que les entitats estan vives, no? Que tenen ganes d'explicar coses que fan a la població. I Ripollet, com que és una població ja prou, és amb la vora 38.000 habitants, doncs crec que realment és important que molta gent ve a dormir i que se sàpiga què és el que es fa. I l'entitat, perquè és l'únic moment que ens trobem tots en el carrer de la Rambla. I això és una activitat lúdica, festiva, i realment doncs, fa poble. I és molt maco, vaja.
Aquest any heu notat la crisi a l'hora d'organitzar el Sant Jordi?
No. Nosaltres no. T'ho diré quan els artesans pleguin. Serà el baròmetre que ens dirà si els ha anat bé o els ha anat malament. Evidentment hem tingut bastantes més sol·licituds d'artesans aquest any. Tal com anaves parlant amb ells, sí que et anaven explicant que, no era, que res no era com abans, que les ventes havien baixat, i bueno, això suposo que tothom, qui més o qui menys, ha rebut.
I en aquests 23 anys, ja per acabar, suposo que d'anècdotes n'has de tenir... Alguna que ens puguis explicar?
Hosti, si vols que et digui, no me'n recordo de cap.
De 23 anys?
És que cada any et vas posant, no? Vull dir, d'anècdota... ara no me'n recordo de cap allò que sigui lluent per poder-ho explicar. Bueno, home, però... sí que realment vam tindre la presència del president de la Sanitat fa 3 anys o 4, em recordo, sembla que fa 3 anys, que vam dir aquí el senyor Montilla, evidentment, però, bueno, aquesta que puc ser la més, no? La que més hem tingut, no?
Bueno, l'any vinent, recorda't, d'explicar-me alguna.
Aviam si... Bueno, l'any passat... No, home, si vols puc explicar una que me recordo de sempre. Que fa 2 anys, que en el moment de cantar l'himne de Ripollet, va ploure.
És veritat, que s'estrenava. És veritat.
Suposo que era perquè tenia que... I més a més va ser molt curiós, perquè també aquell any vas vindre, em vau convidar, i vam parlar del temps, que amenaçava molta pluja, portàvem tot un any de sequera, i a partir d'aquell dia va començar a ploure i va estar tot el mes d'abril plovent i el mes de maig que es van omplir els pantans. És a dir, me'n recordo perquè va ser molt curiós. Ja, espero que ara hagi per l'himne, no? Devia estar ben cantat.
Segur que va ser una casualitat, segur. Doncs Jordi Jiménez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un any més i doncs que vagi també com sempre.
A vosaltres.
Merci, bon cap de setmana.
Breus informatius.
I passem ara a conèixer altres notícies de la setmana en forma de breus.
Avui a les 10 de la nit la música omplirà el Teatre Auditori. El pianista cerdanyolenc Daniel Ligori oferirà a Ripollet un concert amb algunes de les millors peces de Chopin. L'espectacle titulat Monogràfic Frederic Chopin té una durada d'una hora i el preu de l'entrada és de 15 euros.
Diumenge a les 6 de la tarda és el torn dels més petits perquè arriba Merci Bien al Teatre Auditori. Es tracta d'un espectacle fresc i divertit, càlid i generós, on es barreja l'acrobàcia, el màstil xinès, les verticals més atrevides, música en directe i moltes sorpreses més. A càrrec de la companyia Mumúsic Circus, la representació començarà a les 6 de la tarda i el preu de l'entrada és de 4 euros. El proper dilluns, a 7:45 del vespre, al Centre Cultural s'inaugura la mostra Haz Foco Donde Hace Falta, Enfoca. Aquesta mostra és una producció de l'associació Xare i romandrà fins al proper 9 de maig a la Sala 1 del Centre Cultural. L'exposició inclou un taller d'anàlisi fotogràfica que organitza la Regidoria de Polítiques d'Igualtat el proper 21 d'abril a 7:45 de la tarda. Les dues entitats fotogràfiques de Ripollet, Afocer i Acció Fotogràfica, han fet entrega al Centre Cultural del recull de fotografies que amb dues van realitzar amb motiu de la Rua de Carnaval d'enguany. L'Afocer ha sumat un total de 800 instantànies de 30 fotògrafs. Per la seva banda, Acció Fotogràfica ha recopilat 130 imatges. Totes dues entitats han mostrat la seva satisfacció per poder col·laborar en aquestes celebracions i ampliar el fons fotogràfic del Patronat de Cultura de Ripollet. El proper dimarts a les 6 de la tarda tindrà lloc una xerrada informativa sobre la preinscripció escolar a les llars d'infants municipals que començarà el proper 4 de maig. La xerrada és oberta a tots els pares i mares del municipi i tindrà lloc al Centre Cultural. El passat diumenge va tenir lloc la 23a caminada Ripollet-Montserrat organitzada pel Centre Excursionista de Ripollet. Segons fons de l'organització hi van participar al voltant de 300 persones i malgrat algunes incidències provocades bàsicament per la calor, la jornada es va desenvolupar amb normalitat. La caminada, que va sortir des del parc del riu Ripoll a les 5 del matí, comprèn un tram de 46 quilòmetres. I un dels 65 encertants del ple al 15 de la quiniela del passat 11 d'abril va validar la seva butlleta a l'administració del carrer del Calvari de Ripollet. Cada encertant d'aquesta categoria especial té un premi de gairebé 36.000 euros donat al gran nombre de premiats en aquesta 48a jornada. El veí o veïna afortunat de Ripollet, que no ha volgut donar a conèixer la seva identitat, cobrarà però uns 47.000 euros de premi, donat que es tracta d'un premi múltiple. I recordin que tota aquesta informació i d'altres notícies la trobaran ampliada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
I passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà de Ramon Argenter. Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda.
Els titulars, jornada de màxima rivalitat al futbol.
La setmana passada en el món del futbol local va ser un pacaril d'estila. Els homes d'Antoni Linares li van posar la cosa molt difícil al líder, amb un apretat resultat de 5-4 a favor dels homes de Javi Varela, ja que el gol de la victòria va ser el temps de descompte. Aquest diumenge a les 12, un altre important derbi local entre la de fut i entrenat per Xesco i la penya deportiva Pacaril entrenat per Javi Varela. A la de fut és la revelació del campionat, tenint en compte que la seva primera temporada és el cinquè, mentre que la penya deportiva Pacaril, líder, no pot perdre si no vol quedar campió. El derbi també del món de futbol, però de la preferent, i crec que en un mal moment pels homes de Jordi Muñoz, ja que porten dues derrotes seguides, una a Palau per 4-2 i a la jornada passada, i a casa contra el Tremellà per 0-2. I el derbi d'aquesta jornada és un Ripollet-Serranyola, o Serranyola-Ripollet, un Serranyola que ja els va guanyar la primera volta amb un marcador clar, 1-5. El Ripollet té que guanyar si no vol perdre el tren de la promoció com a segon, ja que com a primer ho té molt difícil.
I el bàsquet, els dos equips del Gassó tenen doble jornada.
És l'altre derbi del moment del bàsquet entre els dos equips del mateix club, el Gassó Caixa Girona i l'Avell Gassó, que s'intentaran jugar per tercera vegada, ja que aquest partit s'ha ajornat dos cops per no tenir suficients jugadors a l'equip del Gassó Caixa Girona. Aquest partit atrasat es jugarà avui divendres a partir de 2:45 del vespre en el pavelló Joan Creus. El diumenge serà la jornada normal i el Gassó Caixa Girona jugarà a casa contra el Setmanat, mentre que l'Avell Gassó jugarà a la pista del Vida de la Salle de Montcada.
I per últim, doncs, només volem saber quins seran els convidats de l'Infosport d'avui.
Doncs quasi tot l'equip Benjamín del club de hockey Ripollet.
Serà a partir de les 7 de la tarda el programa Infosport d'aquesta casa amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Aquest cap de setmana continuarà dominant la inestabilitat igual que els darrers dies. No s'esperen pluges importants, però podrien caure quatre gotes tant dissabte com diumenge. Els cels estaran entrenyinats, però amb algunes estones de sol, i les temperatures ascendiran progressivament en previsió de sol i molt bon temps de cara a la setmana vinent.
I fins aquí l'info d'avui divendres 16 d'abril de 2010. Us hem ofert aquest programa, Jordi Puy al control tècnic, Francina Ricard, Laia Prats i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Els deixem escoltant una peça de Franz Schubert interpretada pel pianista cerdanyolenc Daniel Ligorio, qui podrem veure aquesta nit al Teatre Auditori amb un monogràfic sobre Frédéric Chopin. Gràcies per la seva atenció i molt bon cap de setmana.